44 45 46.
El Barça juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella d'Am i Xarxa Fort de Catalunya. El Barça juga a RAC 1. Amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Laia Coll, Marc Guillem, Gerard Ballera i Guillem Estadella.
Hola, bona nit a tothom des de l'Allianz Arena de Munic. A les 9 en punt, Bayern de Munic i Barça jugaran un dels partits corresponents a la segona jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions masculina. Avui tot just és 13 de setembre. Avui el Barça tot just encara al segon partit de la Lliga de Campions, però ja podem parlar d'un dels moments de la temporada. Encara hi haurà molt marge, tant si es guanya com si es perd o s'empata, però el Barça de la il·lusió, el Barça de la recuperació de l'estil, el Barça de la recuperació de l'esperit competitiu juga contra l'home del sac, contra un equip que ens transporta moments molt, molt dolorosos del passat recent. El Bayern no està en un moment especialment dolç ni de joc ni de resultats, però és un adversari temible, no cal dir-ho. I avui sabrem on podem situar el Barça dins el panorama de l'elit del futbol mundial. El repte avui és majúscul. El Barça no ha guanyat mai el Bayern de Munic al seu estadi, ni una sola vegada. Per tant, el discurs de la humilitat, de la prudència, del seny, de la calma, de la pausa de Xavi Hernández és molt necessari, perquè hi ha molta il·lusió, perquè hi ha molt optimisme, i això és bo. Però compte, perquè insisteixo, el repte d'avui és majúscul. Hi ha nervis, hi ha neguit, hi ha anaconda, i això és molt bo, perquè el Barça se sap competitiu, perquè l'afició del Barça sap que el seu equip pot competir i que en principi avui competirà. I vés a saber si ens dona una alegria de les que fan època. Empatar o guanyar seria la pera. De fet, guanyar seria la rapera, perquè seria històric. Seria la primera vegada. Si es perd, que tampoc seria una sorpresa, és normal perdre un partit contra el Bayern de Munic a casa seva, la clau serà com s'ha perdut. Perquè el que fa mal quan mirem enrere les últimes eliminacions en les competicions europees no és tant l'eliminació en si, sinó com ha caigut eliminat el Barça, amb clatellades descomunals. Evidentment que el Barça ha d'aspirar a guanyar, però si perd, a veure si perd d'una manera normal, competint, tenint la sensació que hauries pogut guanyar, per exemple. Aquests partits són l'essència de la competició. La Champions és això que passarà avui aquí. Un estadi preciós, ple de gom a gom, hi haurà un ambient extraordinari i dos equips de primer nivell cara a cara i que sortiran a buscar el ganyot del rival des del primer minut. Hi haurà moments de patiment, sí, però, home, anem a gaudir, que val la pena, que és un privilegi poder viure de prop partits d'aquestes característiques. Potser molts es pensaven que Xavi ja tenia un 11 de gala, un 11 clar, quan arribessin els partits de caixa o faixa, aquests partits que marquen una temporada. Doncs no. Realment les rotacions se les creu fins a les últimes conseqüències, fins i tot en dies com avui. Marta Ramon, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb quin 11 surt el Barça?
Doncs amb un 11 amb dues sorpreses significatives perquè composen una defensa inèdita. Són titulars tant Christensen com Marcos Alonso. El Barça sortirà amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Christensen i Marcos Alonso a la defensa, amb Busquets de mig centre, amb Gavi, Pedri d'interiors i al davant amb Dembélé i Rafinha als extrems i en punta Lewandowski.
Per tant, dues sorpreses a la defensa. Del Barça, l'aparició de Christensen en detriment d'Eric García, que em comentaves que està bé,
és a dir, sí, està bé, és una decisió tècnica. No té cap problema.
I l'aparició directament a l'11 titular a l'Allianz Arena de Marcos Alonso, no s'hi posa per poc, Xavi.
Sí, sí, perquè a més recordem-ho, Marcos Alonso només va disposar d'un quart d'hora a Cádiz. Per tant, poc s'esperava que avui podia aparèixer a l'11 titular.
També tenim l'11 del Bayern de Munic. Molt atents a l'11 del Bayern de Munic, perquè déu-n'hi-do quin tros d'equip. Laia Coll, bona nit.
Hola, bona nit, Joan Maria.
Amb quin 11 surt el Nagelsmann?
Sense sorpreses, amb el 4-2-3-1 habitual, amb Neuer a la porteria, defensa Pavard, Upamecano, Lucas Hernández i Alfonso Davies, el doble pivot Kimmich i Savitza, per davant Müller a la mitja punta, Sané a la dreta, a l'esquerra Musiala i en punta Mané.
Gerard Ballera, hola, bona nit.
Bona nit.
Avui és un dia de nervis, és un dia de neguit, també d'il·lusió, és un dia de moltes ganes, hi ha gent que des de primera hora del matí ja està esperant el partit, és un dia per comentar la jugada entre tots plegats. Què ha de fer la nostra gent per fer-ho?
Doncs com sempre, a través de Twitter, amb el hashtag FRAC1, ens podeu enviar els vostres missatges, les vostres opinions, les vostres sensacions. De fet, hi ha alguns oients que ja ho estan fent. Hem preguntat si hi havia anacon de Pou abans del partit i la majoria, diria que un 95% dels que han contestat, han dit que sí.
Jaume Molló, hola.
Hola, hi ha anaconda, sí.
Sí, tant que sí. Marc Guillén, hola.
Hola, què tal? Molt bona nit.
Guillem Estadella, com estàs?
Bona nit, bé, bé, content, amb moltes ganes, eh?
Sí, eh? Sí, ve de gust, sí, aquest, sí. Partit, eh? Ve de gust aquest partit,
una miqueta de jaraneta, sí, sí.
Avui tant, no hi ha ironia, eh? Es nota, eh?
No, no, avui ve molt de gust. Director i presentador del Tu Diràs, Aleix Pariser, hola.
Què tal? Guten Abend, bona tarda a tothom.
Nervis?
Sí, molts, molts. Sí, i sorpresa amb l'11, ara ho comentarem.
Sí, sí, sorpresa amb l'11. Ens esperàvem Balde i Eric García. Doncs no. Mireu, vaig a fer una cosa que no havia fet mai. Avui, per primera vegada de la meva vida, he fet una enquesta a Instagram.
Ojo, ei, vas modernitzant, està bé.
I he posat, simplement la pregunta era nervis, i les respostes possibles eren com un flam, tritranquil, o què passa a Munic avui, no? Allò com el despistat. La meitat de la gent que m'ha contestat, més de 1.000 vots, com un flam. Un 34% i tranquils. O sigui que hi ha nervis, hi ha neguit per veure aquest primer partidàs de la temporada. I amb un parell de sorpreses, jo crec que evidents, a l'11. Per mi, la sorpresa és el lateral esquerre.
Sí, sí, és una sorpresa, sobretot per mi, pels 10 minutets, només 10-15 minuts que va jugar en l'últim partit a Cádiz Marcos Alonso. Ha jugat molt, molt poquet. I jo t'he de dir que abans del partit del Cádiz, fins i tot hagués dit que si algú hagués apostat, hagués dit, oh, jo crec que acabarà jugant Marcos Alonso, no s'atrevirà a posar Balde, que és un jugador potser molt tendre, molt jovenet, i que davant d'extrems com els del Bayern de Munic, doncs potser no s'atrevirà. Ara, després de jugar només 15 minutets Marcos Alonso contra el Cádiz, després que justament a l'extrem dret pur Koeman doncs se'ls lesionés al Bayern de Munic i avui no pugui jugar, dius, home, doncs potser sí que té un escenari millor Balde per jugar, i jo avui hagués apostat sens dubte per Balde, però al final ha acabat optant per aquesta maduresa, per aquest tipus de jugador, per aquest perfil ja fet i consistent, que li falta rodatge sens dubte a Can Barça, però que li dona més garanties en un gran escenari. És cert que avui posar Balde tenia cert risc, perquè si passava una mala tarda, que seria molt normal i que no hauria de passar res perquè li passés, però que no quedés una mica tocat Balde. Per mi, després del que ens ha dit la Marta, gairebé la sorpresa per això de l'11 és el tema de Christensen. Jo, Eric, crec que s'ha guanyat jugar aquí i que avui no jugui, si és per decisió realment només tècnica, com ens explica la Marta, per mi és molt significatiu. Eric, si alguna cosa destaca per defensar, és defensar lluny de l'àrea, per anticipar-se, per anar a pressionar, per aixecar la defensa cap endavant. Que posi Christensen, jo només ho puc entendre com defensar una mica millor l'àrea. Un jugador més d'alçada, amb més recorregut, i que sobretot a l'àrea, en el cos a cos, pot defensar millor Christensen que no pas Eric, que no té aquest punt de contundència, si vols, propet de Ter Stegen. Això no deixa d'inquietar-me una mica, perquè a mi Eric m'havia agradat moltíssim fins ara i m'agrada que l'equip pressioni. No sé si això és un puntet de prudència.
Moltes vegades aquest tipus de decisions, per entendre-les, hem de fer referència, per exemple, al record del que va passar al Bernabéu el dia del 0-4. Hi ha debat sobre quina defensa ha de ser la titular, i entre Xavi i el seu germà i ajudant Òscar acaben arribant a la conclusió que ha de jugar Araujo de lateral dret en comptes de Dani Alves, quan tothom donava per fet que Dani Alves seria titular en aquella posició. Per afegir una mica de context i d'informació, en dies així tan claus, Xavi consulta molt amb els seus ajudants, amb els seus assistents, amb l'staff tècnic, quina és la millor opció, i en la part defensiva té molt pes el que observa el seu germà Òscar, que és l'especialista en aquesta demarcació, i de ben segur que en una decisió així hi haurà tingut a veure.
Guanyes capacitat aèria, no?
Sí.
Sens dubte, amb Christensen tens una parella de centrals... Vaja, jo crec que en general, tota la defensa, tens un joc aeri molt, molt, molt poderós.
Sí, sens dubte, perquè Marcos Alonso és molt alt, va bé per dalt, Koundé, que suposo que serà el lateral dret, també, o sigui que tots els quatre que tens a darrere et van molt bé per dalt. Però bé, aquest és un aspecte que sense Lewandowski i jugant pel Bayern justament no és el principal fort ara mateix del Bayern de Múnich, sabent que és un conjunt alemany i a més les entrades sempre poden ser perilloses, no?
Sí, però jo deia també en el sentit que potser des del punt de vista de Xavi, del cos tècnic, des del punt de vista ofensiu, Christensen i Eric García potser garanteixen una sortida de pilota similar, i aleshores aquí el que ha prevalgut és l'afegit físic que té Christensen respecte a Eric García, i potser Xavi i el seu germà s'imaginen un partit que t'obligui en aquest sentit en alguns moments, no?
Sí.
Per intentar explicar l'aparició de Christensen quan tots donaven per fet que Eric García no havia jugat a Cádiz precisament per això, no?
Exacte, jo de fet quan avui no l'hem vist a l'11 pensava, home, doncs des de que va sortir tocat a Sevilla doncs està una mica tou físicament i no s'acaba de confiar en que Eric García pugui aguantar. En tema de sortida de pilota, que ara ho comentaves, és cert que Christensen té la mateixa sortida de pilota o similar que la d'Eric, però per mi que avui jugui Araujo al centre de la defensa i que el Barça avui jugui amb tres davanters i amb dos extrems com Rafinha i Dembélé, que no aposti per un quart migcampista o que no aposti per sacrificar Araujo al centre de la defensa, per mi em denota, davant del Bayern de Múnich, tal com pressiona el conjunt alemany, que avui el Barça haurà de sortir moltes vegades amb llarg. O sigui, que el Barça no apostarà per sortir amb curt, per combinar d'inici, que ja seria dificilíssim contra el Bayern, per molt que tinguessis quart migcampista, per molt que tinguessis doncs una defensa impoluta en sortida de pilota i que Araujo l'haguessis fet descansar, tot i així hagués sigut un gran repte. Tenint Araujo i no tenint quart migcampista, jo crec que avui davant del Bayern ens hem d'acostumar que el Barça jugui directe cap a Lewandowski, ell va ser la pilota i anem a buscar el contracop amb Dembélé i Rafinha tot sovint.
I aquí segurament, amb aquest perfil de partit, que jo estic d'acord amb el que comenta en Marc, és on potser quadra més Christensen, perquè a nivell de contundència, quan hi hagi allò un duel un contra un, doncs potser sí. és més tou, una mica més tou Eric García. Per mi ha estat bé en aquest inici de temporada, jo també estava convençut que jugaria, però clar, és que és una parella de centrals inèdita, que no ha jugat mai en aquesta temporada junts, Araujo Christensen.
Amb l'afegit, Jaume, que al lateral esquerre poses un jugador que acaba d'arribar i que només ha jugat un quart d'hora en un partit decidit.
Clar, o sigui, si féssim allò, el titular fàcil seria, jugues amb un lateral dret que no és, o que prefereix jugar de central, per entendre'ns, o que no és lateral dret pur, com Koundé, jugues amb una parella de centrals inèdita i amb un lateral esquerre que ha jugat 10 minuts.
És que és una defensa experimental totalment.
Avui. Però jo tinc molt clar una cosa. Després d'això d'avui, al lateral esquerre, Marcos Alonso, per si algú tenia algun dubte, és al lateral esquerre titular del Barça aquesta temporada. Si no, sí. No s'entén aquesta decisió.
I a mi hi ha una part d'aquesta alineació que m'agrada, que és aquesta de no donar per fet que ja hi ha un 11 de gala, diguem-ho així.
Jo anava a dir precisament això. Jo n'extrenc dues conclusions. Una l'ha dit el Marc, que és que tot i que creiem que Valde era un jugador que podia assumir aquest tipus de partits, jo crec que Xavi envia un missatge molt clar encara de dir no el vull exposar, és un jugador jove, és un partidàs, i per tant crec que potser encara no està preparat mentalment perquè no n'ha jugat cap d'aquest tipus de partits i no el vull exposar encara en aquest inici de temporada, en aquesta fase de grups. I l'altra conclusió que n'extrec és que avui Xavi deixa molt clar que no podem donar res per fet amb l'11 titular aquesta temporada. Amb la plantilla que té tantes opcions i se les creu, com està demostrant avui, que per tant no podem donar per fet absolutament res. Jo ho diré d'entrada. A mi em genera certs dubtes aquesta defensa, perquè és una defensa totalment experimental. Si li surt bé, perfecte. Si li surt malament, jo crec que ell assumeix que serà el responsable del que pugui passar. No assenyalarem tant als jugadors, ni a Marcos Alonso ni a Christensen, sinó que avui s'hauria d'assenyalar més a Xavi si li surt malament, que pot ser que li surti malament. Ara, aplaudeixo la valentia, aplaudeixo que té una plantilla molt àmplia i que se la jugui, però és cert que ell assumeix un risc avui amb aquesta defensa experimental.
Sí, però això, Aleix, clar, també no ho sabrem mai, no? ja. Veurem com surt amb aquesta defensa i no sabrem mai com hauria sortit amb una altra defensa. A mi el que m'agrada d'aquest entrenador és que després a la sala de premsa, si li preguntem, escolta, què buscaves amb aquests dos canvis, t'ho explicarà.
Sí. Hi haurà una lògica, no, al darrere?
I hi haurà uns arguments futbolístics. I tu després diràs... ha funcionat millor o pitjor, i ell segurament també serà el primer que dirà, mira, jo em pensava que jugant amb Christensen i tal tindríem això, i amb Marcos Alonso allò. Si ha sortit bé dirà, mira, ho hem encertat, si ha sortit malament dirà, doncs mira, per això he hagut de rectificar el descans o això, o no, o entono la meva culpa.
Al final, contra un equip tan ofensiu com el Bayern amb tantes armes, és normal també que busquis els defenses que et poden aportar més contundència en aquest sentit. Christensen i Marcos Alonso, jo crec, sí, que objectivament són més contundents que Eric i Valde.
El que passa en aquest sentit, perdona Marc, a la roda de premsa Xavi va insistir molt, és que en més d'una resposta va posar el focus en el fet, en l'important que seria guanyar els duels. Ho va dir moltes vegades i també va posar el focus en la personalitat que s'havia de demostrar per poder-se imposar en el cos a cos amb el Bayern. Ho va dir moltíssimes vegades i em sembla que era una pista clara veient l'onze.
Jo vull fer una pregunta al Marc, perdoneu, veia la taula. Pot ser que avui, per entendre això d'Eric, jo estic molt sorprès que hagi desaparegut després del Pizjuán, on va fer un gol i va fer un partidàs. Ja sé que va tenir molèsties, però després en les rotacions no ha entrat en cap partit. Però per intentar entendre, ho poso un element sobre la taula. Pot ser que avui la sortida de pilota no sigui tan important perquè el Bayern et pressionarà i, per tant, com que el Barça jugarà més directe, hagi preferit un perfil com el de Christensen que no el d'Eric? Pregunto, Marc.
Sí, podria ser. Jo crec que més que això potser va això. Jo crec que estàs en part amb lo cert, que jo crec que la sortida de pilota, ja et dic, no podrà ser tan neta, no es podrà ser tan curta, no podrà ser tan primirada com ens agradaria potser, o en altres partits veuríem, i que després, doncs, aquest moment que tard o d'hora el Bayern de Múnich et pressionarà, tu hauràs de defensar la teva àrea, i crec que Christensen, potser que Mover no és més contundent que Eric, perquè Christensen no ha destacat per ser un gran central molt contundent, però sí que en el fons, a dins de l'àrea, crec que te la pot defensar millor. En el fons és un central que acaba d'arribar aquí, potser no el coneixem tant, però sense anar més lluny, ha jugat minuts en una final de Champions. O sigui que en un gran escenari està molt i molt rodat.
Hi ha un oient, que es diu Albert, que ens recorda que Christensen i Marcos Alonso han jugat molts minuts junts al Chelsea, que és una altra derivada d'aquesta defensa inèdita que diem, que no són dos jugadors que ara mateix els col·loques a la gespa
i van junts a l'esquerra, no? Van centrar a l'esquerra i lateral a l'esquerra, no?
És molt important, i aquesta química que poden tenir de la temporada passada, de les temporades anteriors, jo crec que és important, i segurament Xavi ho ha tingut en compte també.
Doncs ben vist.
Sí.
Ben vist. Sí. Ben vist, perquè aquí sí que ja pot haver-hi una química, diguéssim, no? En la part esquerra de la defensa del Barça.
I a la dreta també, no? Koundé i Araújo ja han jugat com a lateral dret i central dretà. Vull dir que
sí,
també
és que a mi Koundé és que em preocupa molt poc, perquè sí, ell està més còmode jugant de central, però ha fet ja partits de lateral. A mi avui de lateral em genera una tranquil·litat, no? Que jo crec que és per això que se l'ha fitxat, no? Per marcar la diferència en partits com aquests. I ens hem centrat molt en la defensa perquè és on hi ha les sorpreses, però clar, després mires el 6 del mig del camp i del davant, i a diferència del que va passar l'any passat, el que va passar a Lisboa, etc., jo ara m'imagino la gent del Bayern juga a no sé on, dient, que aquests quan agafin la pilota també, a veure com defensem. Vull dir que el Barça també té molta pólvora i té molta amenaça, i ens ho explicava el Domènec Torrent en una prèvia deliciosa ahir al Tuiràs, que els dos equips tenen unes característiques similars, que són que sense la pilota pateixen, i que si superes la primera línia de pressió, doncs a l'esquena dels defenses hi pot haver molts espais.
Ara que fa referència a això, hi ha una frase que a mi em va quedar marcada i que encara recordo del Domènec Torrent ahir, que diu, el Bayern és com el Barça sense ismes. Més enllà de la part esportiva, que vaig al·lucinar amb aquesta frase.
No, en tot cas, és veritat que al Bayern li agrada l'intercanvi de cops, ho hem vist en els últims anys, històricament, no té cap por de pressionar, no té cap por d'atacar, i no té cap por de vegades deixar la defensa una mica descoberta. I en això el Barça ara sí que hi podrà fer molt mal, en aquest intercanvi de cops amb Rafinha, Lewandowski i Dembélé, doncs home, que no et deixin gaire espai, perquè potser sí que al Barça li costarà tenir més possessió que el Bayern, potser sí que li costarà jugar a camp contrari, són coses que jo em puc imaginar. Ara, en la línia del que va passar una estona doncs a Sevilla, que no et deixin gaire espai perquè tu els pots rematar, no?
Ahir Nagelsmann en la prèvia parlava òbviament de que Lewandowski possiblement és el jugador més perillós del Barça, però també l'entrenador del Bayern de Múnich va voler posar molt el focus en Pedri i Gavi. Els va nombrar diverses vegades i va dir que seria molt important tallar la connexió entre aquest mig del camp i la part del davant, que Lewandowski no rebés pilotes.
Passen gairebé 5 minuts d'un quart de 9 de la nit, ja s'escalfen els porters del Barça i del Bayern de Múnich. De moment el Victoria Pilsen no ens està fent cap favor, eh?
No, està guanyant. Mira, a punt de marcar el Victoria Pilsen, però està guanyant l'Inter 0-2 i a més ho fa amb un jugador més des de fa uns 10 minuts. Ha marcat Dzeko el primer gol al minut 20 i a la segona meitat ja amb el jugador del Victoria Pilsen expulsat, Dumfries, ha fet el 2-0. Ha tingut alguna opció el Victoria Pilsen d'empatar a la segona meitat, però ara Pou ja sembla qüestió d'un miracle amb 10, que el Victoria Pilsen pugui rascar alguna cosa contra l'Inter de Milà.
El que s'equivoqui en aquest grup contra el Pilsen en els dos partits ho tindrà molt complicat per ser primer o segon.
A veure si el Barça guanya l'Allianz Arena i que el Bayern i l'Inter es barallin per la, segona plaça. Passen 6 minuts d'un quart de 9. Aquesta temporada la Marta Ramon ha insistit que la seva feina com a enviada especial continuava sent molt dura i que ho havia de continuar compartint amb els oients. I jo li dic, home, doncs bé, si tu creus que és així, doncs endavant.
La dura vida de l'enviada especial.
Aquest hit dels Editors no té res a veure amb la terra que trepitgem, però es titula Múnich i la tinc instal·lada al cervell. Amb 1,5 milió d'habitants, la capital de Baviera és la tercera ciutat més poblada d'Alemanya. En el recorregut en bus des de l'aeroport ja es fa palpable el seu poder econòmic i els edificis d'oficines i la modernor es barregen amb l'arquitectura més tradicional al voltant de Marienplatz i el riu Isar. Múnich, però, no es diu Múnich, es diu...
München.
D'acord. Per moure'ns cap a l'Allianz Arena farem el que podrem, perquè München és molt gran i l'estadi està a Mordor. No ens hem perdut i hem arribat a temps a les rodes de premsa. Abans ens hem menjat una cartòfel salat de pressa i corrents, no fos cas que passéssim gana. Sortir d'allà després ja serà una altra història, sense taxis i al mig del no-res. Bona sort, perquè arribar a la parada del metro és una odissea. Mentre el Barça s'entrena, se'n suma la tensió que hi haurà a la gespa al cap de 24 hores. L'escenari és imponent. I pensem en l'estadi olímpic, que queda lluny, tot i que aquests dies han tornat a recordar el que va passar als Jocs d'ara fa 50 anys.
Good afternoon, I'm Jim McKay speaking to you live just outside the Olympic Village in Munich, West Germany. The peace of what have been called the Serene Olympics was shattered just before dawn this morning about 5 o'clock when Arab terrorists armed with submachine guns, faces blackened, climbed the fence, went to the headquarters of the Israeli team and immediately killed one man.
El 5 de setembre del 1972, els Jocs Olímpics de Munic van ser objectiu d'un atac terrorista de l'escamot Setembre Negre, una facció violenta de l'Organització per l'Alliberament de Palestina. Els terroristes van assassinar 2 atletes israelians i van prendre'n uns altres 9 com a hostatges. Reclamaven l'alliberament de 200 de presos palestins. Després d'un intent frustrat de rescat, es va desencadenar un bany de sang en què van acabar morts els hostatges, un agent alemany de policia i 5 dels 8 terroristes. Tot i així, els Jocs Olímpics van continuar com si res.
The games must go on.
Molts atletes proven marxar espantats. El nadador Mark Spitz, després de guanyar el 7è or amb Estats Units, va ser evacuat de la Vila Olímpica perquè era jueu. La setmana passada, el president alemany Frank-Walter Steinmeier va demanar perdó a Israel en un acte institucional amb familiars de les víctimes. 50 anys després, la gestió del tracte cap als afectats encara genera polèmica. Però va, posem-nos més alegres, que quan s'acabi el partit, potser podrem anar a culturitzar-nos tastant alguna cervesa local. Queda gaire per l'Oktoberfest? Let's go to Oktoberfest. We wanna go to Oktoberfest. L'Oktoberfest és la festa per excel·lència de Múnich des del 1810. Durant 17 dies, curiosament més de setembre que no pas d'octubre, es dediquen a beure cervesa i a passar-s'ho molt bé amb desfilades i ballaruques diverses. Més de 6 milions de visitants anuals corroboren que el festival no deu estar gens malament. A veure, què hi posa aquí? Bo! Per molt poc, eh? L'Oktoberfest comença aquest dissabte. Però, concentració, la revenja de Múnich és a punt de començar.
tingut sort que no ha coincidit amb l'Octoberfest el partit, oi? Si no, probablement hauríem perdut tant a la Laia com a la Marta del partit, però això començarà aquest dissabte, deies?
Sí, aquest dissabte.
La
aquest
dura vida de l'enviat especial, Guillem, ja ho veus.
Sí, sí, no, jo només espero que hagueu anat ja al bany més antic d'Europa, que està a Múnic,
sí,
que l'hagueu estrenat.
Sí, ja ens ho vas dir, sí, el dia
sortit. Jo crec que... Però no he fet l'Instagram Live.
Perfecte. Doncs et dic una cosa, no hi ha Oktoberfest, però aquí a Barcelona sempre estem d'Oktoberfest, perquè amb l'Estrella d'An, que és una meravella, arriba a la Marsella, ho sabeu, concerts, cachondeo i jarana, a la platja del Bogatelle, home, ja ho sé. El Molló està nerviós, sí, perquè el 23 arriba, 31 fam, Alice i Santa Salut, i el dissabte 24 faran Marcel i Júlia, els Catarres i De La Fe i les Flores Azules. Saps alguna cançó, Mar, de Catarres?
Encara no. Encara
fantàstic, animals, gràcies, animals, bona feina.
Sí, diamants.
Diamants als ulls, ja ho
saps. Diamants i animals.
Oh, molt bé, Jaume. Ostres, m'ha sorprès. Doncs ja ho saps, t'espero el 23 i 24 a la platja del Bogatell, a Estrella d'Am, que està sempre amb les festes de la Mercè. Tot el que sigui fer una mica de festivitat ens agrada.
Amb una Estrella d'Am, que no falti de res.
Sí, sí. Amb Estrella, aquí a l'Oktoberfest, l'Estrella també, déu-n'hi-do,
Sí.
4 minuts i arribarem a 9:15. Fem una pausa i escoltarem Xavi. Molta atenció, que escoltarem l'entrenador del Barça, que ens explicarà quatre coses de l'11.
RAC 1. Fa molt que no gaudeixes del paradís blau? Tossa de Mar t'ofereix tota l'essència de la Costa Brava. Mar i muntanya, un paisatge únic, una història inspiradora d'art i cultura, tradicions, gastronomia i hospitalitat mediterrània.
Gaudeix redescobrint el paradís blau. Retroba't en Tossa. Planifica la teva estada des de visittossa.com. Ei, com et va anar aquella entrevista de feina? L'entrevista? Tota en anglès. Brutal. Gràcies a Wall Street English. Oh, genial. I ara què? Bé, que la pròxima vegada que ens veiem serà a New York.
Arriba més lluny amb Wall Street English. Resultats garantits per escrit. Som a Barcelona, Terrassa i també online.
Hola, em pots dir quin temps farà aquests dies?
Bona temperatura, molt de sol i aire fresquet. I la veritat és que en gaudiries molt més al damunt d'una moto Honda, recorrent la ciutat o de ruta cap a llocs remots.
Prova la teva Honda a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Dalí, a l'Ideal Barcelona. Un viatge immersiu per la ment del geni.
Estrena mundial de la més gran exposició d'arts digitals a partir de l'obra de Salvador Dalí.
Projeccions immersives de gran format, sales interactives, hologrames i un espectacular viatge pel metavers delineant realitat virtual.
Dalí cibernètic. Entrades a idealbarcelona.com.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
El Barça Juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella d'Am i Xarxa Fort de Catalunya.
2 minuts i arribarem a 9:15 de la nit, a les 9 en punt, a l'Allianz Arena i a la sintonia de RAC1 Bayern de Múnic. Barça, amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Christensen i Marcos Alonso. A la defensa, amb Busquets de mig centre, amb Gavi, Pedri d'interiors i al davant amb Dembélé i Rafinha. Als extrems i en punta, Robert Lewandowski.
Amb qui no ens surt el Bayern de Múnic, Laia?
No hi era la porteria, defensa, Pavard, Upamecano, Lucas Hernández i Alfonso Davis, doble pivot amb Kimmich i Savitza per davant, Sané, Müller i Musiala, i en punta, Mané.
Fem un repàs de l'actualitat informativa amb el nostre company, l'Adrià García. Adrià, hola, bona nit.
Bona nit.
Què ens expliques?
Doncs mira, que el govern no veu viable la proposta de l'ANC de declarar la independència de Catalunya l'any que ve. És el termini que l'Assemblea ha proposat a la reunió amb Pere Aragonès i les altres entitats sobiranistes, que s'ha fet aquesta tarda al Palau de la Generalitat. Ens ho explica el Marc Martínez Amat.
És una proposta que l'ANC ha fet pública a les portes del Palau poc abans d'entrar a la reunió. Segons fonts de la trobada, ha deixat sorpreses les altres entitats, Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència, que no en sabien res. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, l'ha rebutjada.
L'objectiu del govern de la Generalitat és guanyar la independència, no tornar-ho a aprovar i tornar a picar amb la mateixa pedra. Per tant, no treballem amb desitjos, volem guanyar de debò, i és evident que avui, en aquests moments, no es donen les condicions per tirar endavant una proposta de les característiques que ha fet l'ANC, diguem-ne, correcuita abans d'entrar en aquest Palau de la Generalitat, i això ho sap tothom.
La trobada ha durat 2 hores, el govern ja ha explicat la seva estratègia per avançar cap a la independència i s'ha mostrat disposat a refer les confiances entre els actors independentistes.
Unes declaracions, però, que no han agradat gens als seus socis de govern. Junts per Catalunya es desmarquen de l'anunci de Vilagrà, asseguren que és una decisió que només ha pres la presidència i que no s'ha debatut en el govern. El partit avança, per tant, que Puigneró rebrà l'ANC per escoltar la proposta i fer la valoració a posteriori. I el fèretre de la reina Elisabet II ja és a Londres. L'avió que l'ha traslladat des d'Edimburg a la capital britànica ha aterrat fa pocs minuts a la base aèria de Northolt. Ara la portaran cap al Palau de Westminster, on la rebrà el rei Carles III i la resta de membres de la família reial. Demà es farà una vella per la família reial i ja a partir de dijous i fins diumenge es podrà veure el fèretre a la mateixa abadia. Es calcula que unes 400.000 persones faran cua per entrar a acomiadar-se de la reina i dilluns acabarà tot plegat amb el funeral d'estat pels carrers de Londres.
Gràcies, Adrià.
A vosaltres.
Que vagi bé. Bé, ja hem resolt quina rebuda tenia preparada l'Allianz Arena Lewandowski, eh?
Aplaudiments majoritaris de l'afició del Bayern de Múnich, algun xiulet, però molt puntual. Ha sortit el Barça a escalfar-se. L'últim dels jugadors titulars en fer-ho ha estat Robert Lewandowski, que quan s'ha situat al centre de la gespa s'ha girat, ha aplaudit a la que ha sigut la seva afició durant 8 temporades. I els bavaresos, l'afició del Bayern de Múnich, que li han tornat un aplaudiment en el que en definitiva és el segon màxim golejador de la història d'un club com el Bayern de Múnich.
Sí, sí, aplaudiments i, en fi, gestos de complicitat entre l'afició i Robert Lewandowski. Ara no tingueu cap mena d'altre quan comenci el partit, si em pot fotre 3, sinó que li expliquin al Dortmund. Vull dir, que els hi va fotre més de 20 gols.
Sí, sí, 27 gols en 26 partits.
Imagina't. I segur que també es va tocar el cor el primer dia.
Segur.
Segur que sí. Dius que tenim declaracions de Xavi, eh?
Sí, ha parlat Xavi Hernández de Movistar abans del partit i un cop ja havia anunciat l'11.
Tu primer pálpito al pisar el terreno de juego cuando queda menos de una hora.
Bueno, las sensaciones antes del partido son buenas, como ayer dije en rueda de prensa, ¿no? Tenemos la ilusión y las ganas de hacer un gran partido, de tener buenas sensaciones sobre el campo, pero bueno, tenemos delante un Miura, tenemos delante uno de los mejores equipos del mundo en un estadio que no tenemos buenos recuerdos, pero bueno, venimos con diferentes sensaciones que el año pasado. Vamos a ver si se trasladan al campo.
Ayer dijiste también en sala de prensa que ibas a priorizar estados de forma, no veteranía o experiencia. Por ejemplo, Juan Christensen y Marcos Alonso atrás. ¿Por qué te has decantado por ellos?
Bueno, son dos futbolistas que vienen frescos. Creo que es muy buen partido para Marcos. Creo que es muy buen partido para Andreas. Tiene que dividir, tiene que tener personalidad. Nos va muy bien también en el juego aéreo. Bueno, nos va... Los dos nos van a ayudar mucho. Creemos que es el mejor 11 para competir de la mejor manera, ¿no?
¿Qué tipo de partido esperas? Porque lo decías ayer también, ¿no? Los dos vais a querer tener el balón. ¿Está el Barça preparado a jugar, a competir sin tener el balón?
Bueno, lo intentaremos. También hemos trabajado sin balón durante la pretemporada. No estamos encajando gol fácil. Hoy va a ser un test, un examen muy fuerte. Pero bueno, estamos. Yo siento que está el equipo preparado, ¿no? Así les he dicho, ¿no? Tengo confianza. Y con ganas de que empiece esto ya, vamos a ver cómo se nos da esta temporada.
Decías que en los últimos días veías a Robert Lewandowski como siempre, sonriente. ¿Cómo lo has visto en la tarde de hoy?
Bien, tranquilo, calmado, yo creo que está muy motivado, vuelve a su casa. Bueno, esperemos que también nos ayude a hacer un gran partido y un gran resultado.
Bé, missatge de molta prudència, de molta calma en la línia de Xavi Hernández i explicant-nos per què surten aquest parell, eh? Una mica en la línia del que dèiem, eh?
Et dic una cosa, Pou, jo sé que a tu t'agrada viatjar bastant, eh? Que a tu t'agrada una mica agafar avions, sí, una mica amunt i avall, sí. Doncs escolta, apunta perquè planificaràs estalviar. Singapur Airlines ha llançat unes promocions per viatjar durant el 2023 a uns preus increïbles, eh? Podràs volar a Bangkok, Bali, Singapur i Hanoi i altres destins des de 615 euros amb les taxes incloses, eh? Reserva a singapur.com com abans del 22 de setembre i vola els teus destins preferits entre el 26 de gener i el 30 de juny de 2023, perquè el temps vola quan es gaudeix del millor servei a bord.
I tant que sí. Repassem les notícies essencials de l'actualitat del Barça. Xavi recepta humilitat en el compte enrere del repte d'avui.
Sí que està convençut que competiran molt millor que l'any passat, pensa que poden guanyar i canviar la història, però creu que passi el que passi, el marcador no ha de dictar cap sentència sobre l'equip. L'entrenador del Barça tenia molt clar el missatge que volia transmetre ahir a la roda de premsa per rebaixar el còctel de pressió i expectatives que està envoltant el partit.
Hem de venir amb tota la humilitat del món. Ja sé que insisteixo sempre en la humilitat, però és que els últims resultats l'any passat ho vam passar malament. I això ho hem de tenir al cap, no? Recordar doncs, que ho vam passar malament i que demà hem de competir molt bé. Em deixaria content que ens ho deixem tot al camp, que mostrem el nostre potencial, que és molt diferent del que teníem l'any passat, i que les sensacions siguin com les últimes d'aquests partits, no? Que crec que si juguem d'aquesta manera, com últimament, doncs tenim possibilitats de guanyar el partit. Sí, estic esperançat, però també amb un perfil molt baix perquè aquí les hem viscut de tots colors i, per desgràcia, molts colors eren dolents.
És que no sé si teniu la mateixa sensació que jo, però és veritat que aquest partit és la jornada 2 de la fase de grups, sí. I, en canvi, s'ha generat com una sensació que d'aquí em pot sortir alguna cosa per bé o per malament gairebé definitiva, que no és real.
A nivell numèric, però per mi a nivell d'estat d'ànim del culer i de sensacions d'on és l'equip, per mi sí que és molt important saber on realment està aquest equip.
Si està... i estic totalment d'acord, des del punt de vista de les sensacions i d'on col·loques l'equip, però que des d'un punt de vista numèric...
Sí, sí.
I però fins i tot guanyant, és a dir, guanyant, Xavi haurà de sortir a la sala de premsa i dir-li a la gent que no vagin a Canaletes, que tot just voldrà dir que tens 6 punts.
Hi ha tot el simbolisme de tota la relació amb el Bayern marcant moments en el passat més recent d'una manera estratosfèrica, no? Vens del 2-8, vens del doble 3-0 de la temporada passada, són espines que pesen molt i, clar, això genera una sensació de simbolisme, no?, pel salt endavant que has fet aquesta temporada, que fa que tots els focus es posin aquí i fa que Xavi vulgui vestir de prudència tot el que té a veure amb el partit, treure una mica de pressió també, sí. Jo ho entenc.
I tant. L'equip assegura que el Barça i l'Atleti de Madrid estan negociant perquè l'opció de compra per Griezmann passi dels 40 milions als 25.
També detallen que l'acord és molt proper. El Barça no confirma ni desmenteix la informació. Des del club es limiten a dir que no hi ha res tancat, per tant que encara no hi ha cap acord ni res que s'hi assembli i ni hi ha res oficial al respecte. L'últim que han traslladat fins ara, recordem-ho, és la intenció de demandar l'Atlètic de Madrid perquè consideren que els pertoquen 40 milions d'euros, que és el que sempre han defensat que està estipulat per contracte.
Laporta s'ha interessat per la situació de l'aficionat de Cádiz.
Sí, els familiars de l'aficionat que va protagonitzar l'ensurt del Nuevo Mirandilla han agraït les mostres de suport rebudes. El president Laporta va trucar a la seva filla per preguntar-li com estava, cosa que Cádiz s'ha valorat molt després de l'actitud demostrada pel club blaugrana en tot moment. Des del Barça i continuen en contacte. L'aficionat està estable a l'UCI.
L'expresident del Barça, Sandro Rosell, torna als jutjats.
La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat mantenen els 2 anys i 9 mesos de presó que li demanen per no pagar Hisenda 230.000 euros d'IRPF del 2012. Rosell, citat dilluns als jutjats, va acollir-se al seu dret a no declarar, però la seva defensa va assegurar que està sent víctima d'una persecució per haver estat president del Barça, vinculant-ho a la trama del comissari Villarejo.
No és l'únic procés judicial que té en marxa l'expresident.
No, perquè Rosell afrontarà aquest mes d'octubre una de les branques judicials del cas Neymar, la que té a veure amb la demanda del fons d'inversió d'IS. La Fiscalia li demana 5 anys de presó per corrupció entre particulars i estafa pel fitxatge del futbolista el 2013.
Què destaquem de la resta de l'actualitat, Gerard?
Doncs que s'ha acabat ja el partit de l'Inter de Milà, ha guanyat el conjunt italià per 0-2 amb gols de Zeko i de Dumfries. Primers 3 punts pel conjunt de Simone Inzaghi en aquesta fase de grups, en el grup del Barça i del Bayern. I s'ha acabat també, o està a punt de fer, s'ha acabat ja de fet, ara mateix xiula l'àrbitre, l'Sporting de Portugal 2, Tottenham 0. Ha perdut l'equip de Conte amb 2 gols al temps afegit. El segon, especialment destacat...
És un golaç.
El gol d'Artur Gómez. Us en recordeu d'Everson Royal?
Sí.
Us en recordeu? Doncs ha sortit a la fotografia perquè li han fet una sotana d'aquella cestarella que et fan a vegades al pati.
Fas que el gol són 2 canyos.
Sí, però el segon és brutal.
És
Emerson.
Canyo a Emerson i canyo al porter quan xuta. És un golaç.
El d'Emerson podia haver fet més, eh? Molt, molt passarell, Emerson.
Estava com un flam.
La resta de partits d'aquesta nit, a partir de les 9, al grup A, estarem pendents del Liverpool. Liverpool-Ajax, a Anfield. L'altre partit del grup A es juga demà. perquè a Glasgow hi ha falta d'efectius per tots els actes que s'estan fent aquests dies per la mort d'Elisabet II. Doncs demà el Rangers Nàpols a partir de les 9 en el carrusel que farem amb el Mulla i companyia. El grup B, Leverkusen Atlètic de Madrid, comença també a les 9, Griezmann suplent, no hi ha sorpresa. I el mateix grup, Porto Bruges. I pel que fa al grup D, ja hem cantat la victòria de l'Sporting de Portugal, es completa la jornada amb l'Olímpic de Marsella, Eintracht de Frankfurt. De la resta de l'actualitat, destacar sobretot aquesta tarda la classificació de la selecció espanyola de bàsquet per les semifinals de l'Eurobàsquet, per 11a vegada consecutiva. Espera rival, ara mateix, al primer quart, sorpresa relativa, Alemanya està guanyant 25-17 a la Grècia de Giannis Antetokounmpo. Tot plegat en el dia en què hem sabut que Raúl de Tomàs ha marxat oficialment traspassat al Rayo Vallecano. Després, el jugador, que fins ara no havia dit ni mu, ha emès un comunicat a les seves xarxes, contundent, dient, entre altres coses, que l'entrenador Diego Martínez i el director esportiu Domingo Catoira l'havien arraconat i que es vol amagar les gestions dels incompetents que porten l'Espanyol des de les oficines. El director general Maoye, per cert, acaba de parlar, ho ha fet aquesta tarda, i diu que el que han fet no és una venda, sinó que havien de solucionar un problema i que s'havia arribat ja a un punt de no retorn.
I és difícil sortir pitjor d'un club,
sí,
eh?
Sí, gairebé impossible, sí.
Quin serial, mare de Déu.
I per ser, des d'aquí...
Coneixent el personatge no m'estranya.
Tota la meva solidaritat al company Alberto Martínez del diari AS, que va fer un article meravellós i que avui RDT li diu absolutament de tot en aquest comunicat sense cap mena de sentit.
Sí, i aquí a RAC1 hem explicat ja la cronologia, de fet sí, la va explicar ahir el Joan sí. Camí, que si fa o no fa deia el mateix que, sí, sí, que aquest sí. article de l'Alberto Martínez, del periodista del diari AS. I també estàvem pendents aquesta tarda d'un altre pollastre, en aquest cas el del col·lectiu arbitral femení. La Lliga Femenina, la Federació i el col·lectiu arbitral s'han reunit novament aquesta tarda, però encara no hi ha fumata blanca. Han dit després a totes les parts que havien avançat una mica, però encara no hi ha fumata blanca i per tant no se sap si es podrà jugar la segona jornada de Lliga. Qui té partit a les 9 és el Levante a les Planes, partit de Copa de la Reina, ha viatjat fins a Tenerife, però la designació són d'àrbitres professionals, d'àrbitres de primera categoria. Per tant, el més probable és que hagin viatjat fins a Tenerife i no s'acabi jugant.
Per gaudir de la Champions t'esperen Esportium Catalunya. En qualsevol dels locals d'Esportium Catalunya podràs apostar a aquest o a qualsevol altre partit. Trobaràs tots els esports perquè facis les teves apostes. Apropa't al teu local d'Esportium Catalunya més pròxim i gaudeix del partit.
Estic mirant-me el rondo dels suplents i és que clar, veure i Piqué i Alba ja com membres habituals a la suplència, però a mi em continua cridant l'atenció. Sí. Jo crec que ells encara no ho han assumit del tot.
No, se'ls farà llarga la temporada.
De fet, avui, Xavi, fins i tot, ho hem estat parlant abans que comencés la transmissió, Xavi fins i tot podia haver descartat Jordi Alba. Ha volgut assegur Sergi Roberto a la graderia.
Per les molèsties, segurament. Sí.
Clar, no sé si és, exacte, no sé si és que no està al 100%, però si no, tens dos laterals a esquerra. Tens dos laterals a esquerra.
Sobre la defensa, vull fer una puntualització també molt ràpida, que és un detall, a veure si us sembla interessant o no. Els quatre defenses d'avui, que n'hem parlat molt, no? Araujo, Koundé, Christensen i Marcos Alonso, són defenses. A veure si m'explico. Són centrals. Tots han jugat en algun moment de centrals, no? No sé si també té algun punt diferencial, això, Marc.
Sí, home, sí, clar, tenen un perfil, sí, que poden defensar i sobretot jo crec que és una cosa que s'ha primat sense anar més lluny. Valde podia patir una mica per aquest lateral esquerre. Defensivament, Marcos Alonso, per això, en el fons, ha sigut sempre un carriler. Ha jugat de central, eh? Sí, ha jugat de central, jugat. Per això té aquest perfil i realment és alt. En aquest sentit, doncs, pot defensar molt bé, però sí que ell té un perfil també que pot ser molt més de carriler i molt més d'arribada.
Un minut i mig arribarem a 9:15. Fem una radiografia del rival del Barça.
El Bayern de Múnich ve de guanyar 0-2 en la primera jornada al camp de l'Inter de Milà amb gol de Leroy Sané i en pròpia porta dels italians. Resultat curt pel que es va veure sobre el terreny de joc, però malgrat això, els bavaresos no arriben en el seu millor moment en aquest partit contra el Barça. A la Bundesliga encadenen 3 empats consecutius i són tercers. En els últims dies, a més, hi ha hagut discrepàncies entre l'entrenador i els jugadors pel sistema i les rotacions. I està clar que tenir o no Robert Lewandowski i els seus mínim 40 gols per temporada influeix. I avui resulta que el polonès juga a l'altre costat. Per tot això i l'evolució que ha fet el Barça amb Xavi, a Baviera el partit s'afronta amb precaució i molt més respecte que en els últims enfrontaments que han acabat tots amb golejades. A l'espera de com l'Allianz Arena rep Lewandowski quan surti ja amb la samarreta del Barça, amb la samarreta blaugrana sobre el terreny de joc, el segon màxim golejador de la història del club, el Bayern afronta el partit amb les baixes de Coman i Bouna Sarr.
La tàctica del rival.
Segona temporada de Julian Nagelsmann a la banqueta del Bayern. El seu esquema preferit és el 4-2-3-1, tot i que és un entrenador molt intervencionista. L'any passat ja va jugar molts partits amb tres centrals i aquesta temporada, per exemple, en la sortida de la pilota, fa una cosa que també fa el Barça, que és que a vegades tanca amb tres, amb Pavard fent de central dretà, i Alfonso Davies de carriler. L'Isaac Lluch, corresponsal de RAC1 Alemanya i coneixedor de tot el que passa al futbol alemany, creu que el punt fort d'aquest Bayern de Nagelsmann és la versatilitat de la seva línia ofensiva.
Té sempre tres o quatre atacants amb opcions de remat. Tenen futbolistes amb molt dribbling per fer mal per dins, com Musiala, Sané i Gnabry. Aquests dos últims també poden desequilibrar per fora, evidentment. I després tenen mestres en llegir els espais buits, com Thomas Müller o Sadio Mané. Tots els jugadors es poden ajuntar en un joc de combinació ràpid i en una gran pressió després de perdre la pilota. La línia ofensiva és versàtil, molt dinàmica i molt, molt perillosa.
I de la mateixa manera que contra el Sevilla vam advertir que els laterals pujaven molt a l'atac, al Bayern n'hi ha un sobretot que ho fa constantment. L'esquena d'Alfonso Davies és un dels punts dèbils que el Barça hauria d'atacar.
El Bayern té jugadors capaços d'atropellar el rival en les seves nits més platòniques, però a l'hora de produir desequilibris a les pròpies files en ser poc precisos i estar poc concentrats en nits més aspres. Clars exemples són Leroy Sané i Alfonso Davies. Les seves imprecisions poden costar molta energia al Bayern en l'intent de recuperar la pilota. Aquests errors s'amplifiquen, per exemple, quan Davies puja frenèticament a l'atac i és pressionat allà. Si juga, condicionarà el jugador amb què s'emparelli, però un bon Dembélé el pot castigar.
Ho podria fer Dembélé o podria fer també Rafinha, en funció de quin sigui l'extrem dret del Barça en les diferents fases del partit.
El jugador més en forma.
Joshua Kimmich, migcampista, 27 anys. Gairebé tots els atacs del Bayern neixen de les seves botes. Té moltíssima precisió en la passada llarga. Sense anar més lluny, l'altre dia, en el 0-1 del Bayern, el Giuseppe Meazza, és una passada seva des del cercle central la que desequilibra el partit. A l'esquena dels centrals ho aprofita Sané per marcar el primer gol. Collar-lo i evitar que pensi és una de les claus del partit, sobretot al mig del camp, i també s'ha d'estar pendent del seu xut de llarga distància.
L'opinió de la premsa local.
El company Florian Haug de Der Spiegel veu el Barça en potencial per competir avui a l'Allianz Arena.
Pues yo veo un Barça sobre todo interesante. Quizá el Barça más interesante es el primer año de Guardiola, que es un equipo nuevo, fresco, meritocrático. Un equipo que finalmente ha hecho los cambios que se deberían haber hecho ya mucho atrás, y un equipo con un entrenador muy bueno, un equipo imprevisible y un equipo que entonces por todo eso debería ser capaz de competir de tú a tú también con el Bayern, aunque el desafío evidentemente a nivel físico y de intensidad va a ser mucho mayor de lo que se ha visto en las primeras jornadas en la Liga.
M'afegeix després que la majoria d'alemanys prou valoren el Barça per Lewandowski i les palanques, el que fan, sens dubte, els missatges que s'han enviat aquest estiu des del club bavarès.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 9. Ara tornem.
El Barça juga a RAC1.
Torna la setmana, el Festival del Llibre en Català. Del 9 al 18 de setembre, al Moll de la Fusta de Barcelona. Un gran espai amb editorials, llibreries, presentacions de llibres, signatures d'autors, recitals, activitats familiars, itineraris literaris... Tots els llibres i revistes en català són a la setmana. T'hi esperem? Consulta tota la programació a lasetmana.cat.
Innova per obrir altres camins. Camina cap a un nou lideratge. Lidera un futur ple de reptes. Repta't a la feina. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a eae.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb el nostre executive MBA. EAE Business School. We make it happen.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Estàs preparat? Viu el partit Esportium Catalunya. En qualsevol dels locals Esportium de Catalunya podràs apostar aquest o qualsevol altre partit. Trobaràs tots els esports perquè facis les teves apostes. Apropa't al teu local Esportium Catalunya més pròxim i gaudeix del partit. Esportium Catalunya. Juga de manera responsable i només si ets major d'edat.
Superofertes a Ford Covesa amb entrega immediata.
Sí, sí, ho has escoltat bé. Ford, amb entrega immediata.
Però afanya't, les unitats són limitades.
Vine a Covesa i estrena el teu Ford amb 5 anys de garantia.
Descobreix el nostre estoc a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Terrassa, Martorell i Sant Cugat.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Recorda, si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem en l'esport, sempre. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer.
El Barça Juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i Xarxa Fort de Catalunya.
9 minuts i arribarem a les 9 en punt de la nit. Això ja bull, l'Allianz Arena, que té ganes d'esclatar donant suport al seu equip. Les graderies pràcticament plenes de gom a gom. Falta molt poquet perquè comenci un dels millors partits que es pot veure a Europa. A veure si veiem una excel·lent versió del Barça. A veure si podem compartir amb vosaltres una alegria d'aquelles que fan època. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Christensen i Marcos Alonso a la defensa, amb Busquets de mig centre, amb Gavi, Pedri d'interiors i al davant, amb Dembélé i Rafinha als extrems i amb punta Lewandowski.
Amb qui no ens surt el Bayern de Munic, Laia?
No hi era la porteria, defensa, Pavard, Upamecano, Lucas Hernández i Alfonso Davis, doble pivot amb Kimmich i Savic, per davant Sané, Müller i Musiala i amb punta Mané.
Avui els canvis també poden ser molt importants. El partit serà llarg, serà intens, serà competit i cada entrenador podrà fer 5 moviments que també poden ser determinants. Aquí hi haurà la banqueta de Xavi.
Hi haurà Bellerín, Piqué, Ansu Fati, Ferran Torres, Memphis, Valde, Eric, Alba, Kessié i De Jong com a homes de camp i com a porter suplents Iñaki Peña i Arnau Tenas. Recordem que han quedat descartats Pablo Torre i Sergi Roberto.
Deixem-ho començar una mica per aquí. Abans ho deia abans el Ballera, deixa dos migcampistes, Pablo Torres sobretot i Sergi Roberto, que pot fer de migcampista fora de la convocatòria i en canvi entra a dos laterals esquerra. Crec que és una gestió de vestidor de Xavi Hernández que no passa d'aquesta anècdota. En el fons té dos centrals, tres laterals avui a la banqueta, dos migcampistes, potser aquesta línia és la que queda menys coberta, però en el fons amb Kessié i De Jong pot tenir recanvis de sobres al mig del camp Xavi Hernández i a més homes que poden canviar el partit, sobretot Ansu a la banqueta.
I la banqueta de Nagelsmann?
Ulrich, porter suplent i jugadors de camp, De Ligt, Marraui, Stanisic, Goretzka, Choupo-Moting, Gravenberch, Gnabry i Matistel.
Fins i tot el Bayern crec que té una banqueta més menor que el Barça, i això és notícia, i més amb una banqueta que té homes o centrals com De Ligt a la banqueta, Goretzka, un migcampista que l'any passat era titularíssim i que aquest any de moment s'està quedant a la banqueta, i fins i tot un jugador internacional amb Alemanya com Gnabry, amb alguns joves que han fitxat aquesta temporada i que encara no s'han guanyat el lloc.
Ja sabeu allò, no? Tota la Lliga! Pots tenir tot l'entreteniment i a més tot el futbol, i jo és que jo no penso una altra cosa, eh? I no em facis parlar-te de la velocitat de navegació amb Love d'Orange, perquè va rapidíssim i si ets dels meus, i per tot el futbol és el més important, truca ja al 1414 i informa't de les condicions per fer-te amb Love d'Orange, que ho té.
Ah! Orange.
6 minuts i les 9 en punt. Recordem-ho, ho hem de tenir clar. El Barça només ha guanyat dues vegades al Bayern de Munic en 13 enfrontaments. Dues vegades de 13.
Sí, els números són els que són, no m'ho tingueu en compte. Dues victòries, dos empats i nou derrotes contra els bavaresos, que a més encadenen quatre victòries contra els blaugranes. L'any 95 va ser el primer cop que es van enfrontar els dos clubs. El balanç de gols en els últims 7 enfrontaments entre els dos equips des del 2012 és de 24 gols del Bayern per 7 del Barça, és a dir, una mitjana per partit de 3-1 pels bavaresos, que a més han mantingut la porteria 0 contra el Barça en 4 d'aquests 7 últims partits. Si posem el focus en els partits jugats a l'Allianz Arena, el Barça mai ha guanyat, 2 empats i 4 derrotes en les visites a Munic. De fet, en el seu estadi, el Bayern encadena 24 partits de la fase de grups de la Champions sense perdre. 24. L'última derrota a la Lligueta, 2-3 contra el City el 10 de desembre del 2013. Com a curiositat, aquest cop no passarà això, però les dues vegades que Barça i Bayern han coincidit a la Lligueta, el Barça no ha passat.
És que és molt bo això. O sigui, fa 9 anys que no perden un partit de la Lligueta, eh?
Sí, sí.
A casa, 9 anys,
En eliminatòria sí, però a la Lligueta no.
Déu-n'hi-do. Aquesta està bé. Lewandowski, des de la seva arribada al Bayern, marca pràcticament un gol per partit a la Champions.
Des de l'estiu del 2014, en 8 temporades, en Robert ha marcat 72 gols en els últims 79 partits a la competició. Però anant més enllà i confirmant aquesta tendència que les xifres milloren amb el pas dels anys, si agafem les 4 últimes temporades i l'estrena amb el Barça, el polonès ha marcat 44 gols en els últims 35 partits de Champions, incloent-hi el hat-trick de dimecres passat. En aquest sentit, recordo que en Robert és el tercer màxim golejador de la història de la competició, amb 89 gols. Doncs bé, crida l'atenció que als 34 anys, 45 d'aquests els va fer abans de fer els 30 anys. I 44 els ha marcat després de fer els 30 anys. Tot i que, òbviament, han passat moltes menys temporades. Des de la pel·li de Benjamin Button, que no s'ha vist res semblant.
El Bayern és la bèstia negra de Ter Stegen.
Sí, és l'equip que li ha fet més gols durant la seva carrera. 28 gols encaixats en 12 partits contra els bavaresos. Darrere hi ha el Celta, el Madrid i l'Atlètic Club, que li han fet 21 gols al porter alemany. Ter Stegen s'ha enfrontat amb el Bayern defensant la porteria de dos equips, amb el Borussia Mönchengladbach, entre 2011 i 2014, 10 gols encaixats en 6 partits. I amb el Barça, des del 2014 i fins ara, empitjora aquesta xifra. 18 gols rebuts en 6 partits, que serien 10 en 5, si traiem el 2-8, que distorsiona qualsevol estadística possible.
3 minuts i arribarem a les 9 en punt. Han sortit a la gespa els jugadors, han sortit a la gespa els àrbitres. Ja voleia la pilota estelada, compla el cercle central. Sona l'himne de la Lliga de Campions a l'Allianz Arena i a la sintonia de RAC1.
Aquí a Munic, més de 1.400 aficionats acompanyen l'equip. Això sí, la majoria són polonesos. És l'efecte Lewandowski, els hi queda més a prop a Munic que a Barcelona. I avui 661 espectadors polonesos, concretament de diverses penyes del país d'on és Robert Lewandowski, s'han traslladat fins aquí a Munic per presenciar aquest partit. Però, sens dubte, aquests més de 1.400 aficionats és una mostra més que el Barça torna a il·lusionar.
I tant. I Lewandowski, que s'ha fet un fart de saludar el personal, ara es tornen a saludar, la salutació obligatòria, diguem-ho així, però abans al túnel de vestidors, quan han sortit els jugadors de l'escalfament, s'ha fet una abraçada a Müller, d'aquestes de tenir bona relació. Thomas Müller, que avui fa anys, per cert. és el seu aniversari, a veure si el Barça li regala un resultat històric d'aquests que no oblidarà mai.
33 anys, i tinguem en compte que la víctima preferida de Thomas Müller és el Barça, perquè li ha marcat 8 gols en 7 partits, per tant, atents que no tingui una bona celebració d'aniversari.
Ja tenim imatges de Movistar Liga de Campeones a l'opció d'àudio 6, opció d'àudio 6 de Movistar Liga de Campeones, tant a Movistar com a Orange, trobareu el senyal de RAC1 perfectament sincronitzat amb la imatge de Movistar Liga de Campeones. Opció 6.
Neuer i Busquets, que ja estan patant la xerrada per decidir qui comença atacant i qui comença defensant. I tindrà la primera possessió de pilota. Veig que el Barça atacarà la nostra dreta, la porteria del gol sud, si fem com sempre el paral·lelisme amb el Camp Nou. Ter Stegen, que defensarà la porteria, queda a la nostra esquerra, per tant la que queda més a prop de la zona on s'han situat els seguidors del Barça. Els seguidors del Barça estan en una cantonada, a la cantonada de lateral amb el gol nord, a la part alta d'aquesta graderia. Ambient de traca, a l'Allianz Arena. Quina delícia de recinte quan està ple de gom a gom. La primera possessió de pilota serà pel Barça, tothom pendent del xiulet del senyor Makelli. Vinga, som-hi, Pedri, pendent del xiulet de l'àrbitre. Ja colla l'afició del Bayern de Munic. 15 segons i haurem arribat a les 9. Una mica de suspens. Abans